Buen día. He preferit que intervenir, però realment ja estava engegada una dinàmica molt interessant de preguntes i de respostes, i aleshores, com també part del que jo explicaré tenim força en el que ell ha explicat, pues, com he dit, ja ha fet part de la seva feina. Quan em van demanar la participació i em van posar el títol genèric de graus, jo em vaig advertir que els graus en aquell moment no era el que jo estava més posada, però que si els podia interessar la perspectiva dels màsters, ja des del punt de vista dels crèdits europeus i també perspectiva d'estudis de doctorat, etc., perquè la meva història com a professora, realment la biblioteca per mi sempre ha sigut un recolzament importantíssim, bueno, imprescindible, de la meva tasca com a professora i dels continguts i les habilitats i les competències que jo pensava que els estudiants havien de tenir en el nostre camp de treball, que és la psicologia, que també és un camp de treball molt professional, però a la vegada molt lligat amb recerca i amb estar al dia de les publicacions científiques, etc. No? I això, aquest recolzament el trobava per part de la biblioteca. Ja pots passar, no? Aleshores, jo ho he titulat així, no? Servei de biblioteca i suport als estudis de postgrau. L'àmbit seria l'àmbit de psicologia de salut i un petit recordatori, els meus companys ja ho han fet abans també, llavors és un... però jo crec fermament des de fa molts anys, molts, que l'estudiant és l'autèntic agent de l'aprenentatge i ha de ser un agent actiu i que per tant tot gira al voltant de l'estudiant i el que no faci l'estudiant difícilment, vull dir, l'esforç que no fa l'estudiant per aprendre el que ha d'aprendre, per adquirir les habilitats que ha de tenir, les competències, les actituds, etc., etc., el professor no li pot transmetre així. Vull dir, l'ha de guiar, l'ha d'assessorar perquè vagi fent els passos que li permeten arribar a, aquests objectius. Per tant, en fi, a mi em sembla molt bé, Bolònia, si vols que us ho digui, l'estava esperant, per dir-ho d'alguna manera. Ara, també soc molt conscient de totes les limitacions que tenim per posar-ho en marxa. I llavors, vull dir, això està molt bé quan hi ha les condicions. Quan no hi ha les condicions, doncs sap molt de greu, perquè és una cosa que podríem posar en marxa amb cara i ulls, resulta que ara tothom entendrà que això de Bolònia és un nyap, no? I no, no seria així difícil. Bé, també un altre dels punts seria diferenciar respecte del que es feia tradicionalment, no? Que s'anava molt enfocat a coneixements, que tingui força, pues, des d'aquesta perspectiva es va que tinguin competències de tot tipus, també hi hauria coneixements de dintre. I per tant, això, la manera d'aconseguir-ho i no trobar-te a final de curs que aquella gent no ha assolit els objectius és anar fent l'avaluació continuada. I l'avaluació continuada es fa de múltiples maneres. Jo em centraré més en la part teòrica, però també us parlaré, si voleu, de les pràctiques. La veritat és que s'assembla molt a el que explica en David, però passa que nosaltres no fem 6 dies que havia aquest sistema d'avaluació basada en problemes, però sí basada en casos i centrat en els crèdits de pràctiques. En el moment en què això fem la transposició del pla docent a crèdits europeus, tindrem les hores d'una altra manera distribuïdes, que la meva intenció també és la part teòrica pura, ja incloure-la dintre de les activitats pràctiques, perquè llavors pots establir millor el lligam entre una cosa i una altra. I ara de pràctiques en tenim pocs de crèdits, mentre que de teòrics en tenim molts més. No sé, l'anterior si em quedava alguna cosa de comentar, perdona. No. Vale, molt bé. Gràcies. Sí, no? Que m'havia quedat el dubte de... Centrant-me molt en el tema del suport de la biblioteca, tinc específicament explicitades com a competència número 5 en l'assignatura de quart curs de llicenciatura, que seria una mica l'equivalent de la plena futura del màster, conèixer i utilitzar les principals fonts d'informació sobre tècniques d'intervenció psicològica, val? Que és l'assignatura troncal que en aquests moments tiro endavant, en el camp de psicologia de salut. Per tant, hi ha una competència explicitada de manera clara, que és aquesta. Mentre que, ja pots passar al següent, en el màster, que ja aquest any s'imparteix per primer curs, en l'assignatura d'habilitats bàsiques de psicòleg clínic i de la salut, també hi ha una competència que diu, i ja és més específica, adquirir habilitats en l'ús de bases de dades especialitzades i Psicwork i Psicinfo. Això, com ho fem? Pues ho fem, com deien David, demanant a les persones que són expertes si volen venir a fer aquesta formació. Ja fa molts anys que es els fan. Dintre de l'assignatura, però això també va ser una qüestió a plantejar, no? Què fem? Busquem un horari a fora per no perdre hores? No, no, això és una competència que l'assignatura està explicitada, per tant, dintre de l'horari de pràctiques de l'assignatura, pues, fem aquesta formació. Com la fem? Pues, de manera que tots els anys els formadores suggereixen si ara podem fer grups més petits, perquè són grups de 40 i 40, perquè la psicologia, l'alumnat és molt elevat i aleshores 40 persones que a vegades han de compartir un ordinador entre dos i estar tapellits en una aula no són les millors condicions. S'han de veure que aquestes coses influeixen en l'aprenentatge i que hi ha que haver unes condicions físiques i materials adequades perquè la gent pugui, cadascú amb el seu ordinador, anar allà, tornar o el que calgui. No? I no, ara s'ha apretat aquí i no tornem res, no em vestit fer l'altre. No? I intentarem, de cas al futur, reduir-ho a grups més petits, però clar, té que haver un equilibri entre que també les altres pràctiques es tenen que fer i això conjuntament amb elles. No? Però sí, i la veritat és que n'estem contentíssims, i any rere any, i els alumnes també. Els alumnes els agraden molt de fer-la i en aquest moment seria, vale, tu ja tens aquesta habilitat, ara hauríem de programar-te més coses perquè tu no la perdis aquesta habilitat que avui sí que tens i que potser d'aquí un mes resulta que com no l'has utilitzat, com no l'has practicada, pues, és possible que te n'oblidis. En aquesta línia ja la feina ja és molt més difícil de fer perquè, bueno, això ja ho explica, a banda de, ho explicaré una mica més bé, són dues sessions de 2 hores. Val? Segons l'any. Últimament, aquests dels 40 ja són reals. La primera part de la sessió jo també comento amb les professionals que vindran una mica què han pensat, no? Perquè a vegades la biblioteca posa en marxa coses noves i a la biblioteca li interessa que la gent conegui i aleshores fan com una mena de repàs en general. Després hi afegeixen aquestes coses noves que la biblioteca li interessa que coneguin els estudiants perquè ho puguin gaudir i l'última part d'aquesta sessió, ja podríem passar, es realitza un exercici d'aplicació amb una sèrie de paraules clau que tenen a veure amb un dels temes de les pràctiques, que jo si facilito, els alumnes primer fan la traducció a l'anglès o consulten el tesauros o el que sigui i busquen, ho tenen distribuït, cada dues persones o cada persona té una paraula i busquen aquestes bases de dades i el que lliuren és simplement els resultats de la cerca i un dels abstracts, aquells que els hi ha liquidat més l'atenció, si volen fer un comentari sobre el contingut. L'objectiu és tenir aquesta habilitat de saber buscar la informació concreta sobre aquell tema determinat, sobre aquella paraula. Per tant, si obtenen els resultats i saben també obtenir un abstract, doncs al principi està bé. Si es volen baixar un article, són ben lliures, vull dir, l'accés és gratuït, per tant, depenent de l'interès que cadascú fa i si no, doncs no. Endavant. Per explicar una mica el conjunt en el qual es dona això que abans us he anticipat, que anar més directament sobre la temàtica biblioteca, doncs també, seguint la línia d'en David, les classes teòriques, que continuen, perquè estem encara amb el sistema anterior, jo tinc uns crèdits que es diuen crèdits teòrics. Jo no faig classes expositives, la veritat és que ho acabo fent, però a l'inici no. Jo al principi de curs els explico que ells tindran ben detallat els temes, els continguts dels temes, els llocs on trobaran informació adequada per aprendre aquell o aprofundir en aquell objectiu i amb una sèrie de dossiers que tenen penjats, ells tenen perfectament detallat allà on poden trobar aquesta informació, que a més està escrita i per tant i revisada per un editor i tornada a revisar moltes vegades i per tant és força fiable, tot i si a vegades hi ha errors, no? Que, bueno, si hi ha errors que els detectem, però allò s'ho han de preparar abans de venir a classe. Aquesta primera lectura subratllada i prenent nota d'allò que no s'entén i tot el més. I aleshores, quan arribem a classe, jo faig com un recorregut dels 10 primers minuts, que entre que acabes d'arribar, per preguntar a la gent quines dificultats ha tingut a preparar-se aquell tema. Generalment, dificultats no n'hi ha massa. Sobretot a vegades l'alumne no se'n dona compte que sí que hi ha una dificultat. Aleshores, sí que és la meva feina, em preguntes una mica així ja, doncs això com ho enfocaria? I heu vist també aquesta altra perspectiva, no xoca una mica, generar això que em sembla que dic aquí, no? Punts de controvèrsia, vale? Perquè això és el que intenta d'aclarir, el que interessa d'aclarir, moltes vegades insisteixo, l'estudiant ben bé no s'ha adonat compte de que allò és una mica problemàtic. Resoldre també els dubtes aquells que deia de bon principi, és a dir, és una mica aquesta la funció que jo proposo com a metodologia de treball. Va? I també hi ha una sèrie d'exercicis aplicats, si pot ser portat un cas, perquè aleshores els resulta més fàcil, jo noto, any rere any, que els alumnes moure's a nivell abstracte, són de quadre, els costa moltíssim. Molt, molt, eh? Vull dir, ja quan va haver el canvi de l'ESO ja es va notar força, i són bons estudiants, eh? Però es nota, eh? Que, jo, la veritat és que es nota molt el canvi que hi ha hagut des dels antics plans d'estudis de batxillerat a aquestes més actuals. No? Per tant, donar un recolzament sobre un cas que li veuen els detalls, les característiques, llavors allò teòric, que és una assignatura que s'han de donar continguts de tècnica, de veritat, els resulta més fàcil de veure-li la correspondència. No? Per tant, aquesta part també és una altra cosa activa, que hi treballen 3 o 4, conjuntament, així s'ho poden parlar i fer diferents aportacions i tal, al cap d'una estona, doncs, llavors ho posem en grup. Però que costa molt, estic d'acord amb en David, perquè vull dir, els encanta que tu t'esplai. Llavors, pues, bueno, i a més, ja llavors agafen el poder i ràpidament, no, per favor, per favor. No, fixeu-vos que teniu aquests manuals i és això el que hem d'estudiar, perquè ja sempre he en el que diu. Jo millor explico una cosa, potser no ho dic prou clarament, vosaltres ho entendeu a la vostra manera, ho redacteu també com bonament podeu i el dia que consulteu allò amb la intenció d'utilitzar-ho per preparar un tema o un examen, un exercici, és un fiasco. Vale? D'aquests punts de controvèrsia, sí, prenem-ne notes, no? Perquè han servit per posar-ho en manifest i per... Eh? I fins i tot, si hi ha lectures noves que ho expliquen amb més claretat, clar, òbviament, això em prenen nota, clar, amb l'intranet, un part dels dubtes que a vegades queda, jo des de casa els faig una elaboració i els hi penjo i ja està, llavors ho poden consultar d'aquesta manera que he escrit. I a mi em fa molta por això de que el que tu dius verbalment i t'expreses, a vegades espontàniament i sense massa precisió, després, agafat i escrit, doncs pot ser bastant perillós, no? Aleshores, bé, ja podem continuar passant. Això també ho hem explicat. Es prepara abans. Aquest funcionament, exacte, permet realitzar una avaluació continuada. Com? Doncs en el dia a dia i després periòdicament uns exercicis molt curts que duren 10 minuts i que per tant no s'interfereixen amb la marxa del curs. Eh? Anem molt apretats de temps. Això suposo que ja us ho he transmet. El temari és ampli, el temps és curt i aleshores es tracta de maximitzar el possible el temps que disposem. Els exercicis per tant són de tipus test, coses relativament senzilles que en 10 minuts estan fets. No? I l'estratègia d'avaluació, això també és un suggeriment, que és mai penalitza, és sempre sumativa. No? Vull dir, tot el que l'alumne ha fet, en el nivell que sigui, vale? Li compta per la nota final. No hi ha filtre. Jo, a mi, aquest sistema, la veritat, trobo que és respectuós també amb el dret de l'estudiant, m'ha funcionat. I si anem a mirar que pot diferenciar tant d'un examen, que no és exhaustiu un examen, que és una tria de coses, doncs en aquest sentit hi ha una part que potser també és fluixa, així conscient que la té, però si algú sap d'aquella part, doncs allò també li suma. Què teníem que tornar a lligar amb la biblioteca? Pues teníem el programa d'assignatura, aquell que és públic, quan la gent s'ha de matricular, tot i que l'assignatura és obligatòria i llavors tothom s'hi té de matricular, pues ja hi ha una sèrie de lectures que són molt bàsiques amb la idea de que es compri un manual. Com a mínim, que són tècniques, és una cosa que està molt protocolitzada. Per tant, comprar un manual és una cosa molt raonable i sempre els hi anirà bé. I llavors hi ha una sèrie de manuals i unes altres lectures que costen el programa. I després hi ha lectures més específiques dintre de la intranet on tema a tema va desglossant els continguts i allà on es poden trobar amb la referència que pertoca. Aquestes lectures aconsellades és el que serveix per preparar per preparar les classes, que hi ha l'únic dels manuals, però també moltes vegades monografia. No? Aquesta diferenciació entre les fonts primàries i secundàries, d'alguna manera, el que intentem és primer que utilitzen les secundàries, per suposat, amb els manuals, però anar-los portant i dir, si en aquest manual sempre no hem fet una bona interpretació d'això, no? Per què no anem a mirar a l'autor directament? Llavors tindrem més certesa de que la interpretació és correcta. I a vegades són traduccions de l'anglès absolutament peregrines, també. Llavors dius, tu, mira què diu aquí, això no pot ser, Això hauríem d'anar a consultar a l'autor, a veure què diu amb la seva llengua. Bé, aquest suggeriment, vull dir, una, dos, tres persones, els hi poden semblar adients i els hi poden estar motivats, però bueno, tu vas dient, no?, que quan un es posa davant d'un document ha de tenir un esperit crític determinat en el sentit de poden haver-hi errors, poden haver males interpretacions, pot, el millor és agafar la primària, si pot ser un idioma original. I la biblioteca, ja sabeu vosaltres, sempre, el que els professors han posat en programa, abans que comenci el curs, disposen de tots aquests manuals que estiguin a l'abast dels alumnes. No? El que passa és que encara que se'n comprin, per donar un servei total, necessitaríem tant manual com alumne. Com això és possible, sistemàticament, jo dic, jo no vull saber res, perquè jo crec que és il·legal, però bueno, nosaltres mateixos, vale? És que, per què no ens ho donen? Home, és una cosa, els autors tenen dret, això, ara el que fan ells, doncs està, però jo, òbviament ho veig, allò, tot fotocopiat. Jo crec que això, hauríem d'intentar sortir d'aquesta situació anòmala, d'alguna manera. D'alguna manera que podria ser... Ara, jo he hagut algun comunicat i no sé si a través d'un intranet s'estava promocionant o promovent que els professors penyessin els apunts. I dius, fem un pas més, no? Els apunts els perfeccionem, els decorem, els actualitzem, no? I fem una publicació. Fem una publicació. Llavors mirem quin tipus de subvencions. Fa dos dies la Generalitat va arribar informació dient que donaven uns ajuts per traduir i per realitzar manuals de text a llengua catalana. I jo ja li he dit al vicerrector corresponent que si semblava interès jo seria un dels autors que em sonaria molt bé, perquè la veritat és que penso que si s'abarata el preu del manual i a vegades el manual dels requisits que ha de tenir per ser un llibre de biblioteca, doncs a la millor, a part dels problemes, els podríem resoldre per aquesta via. En fi, m'he centrat més en les temàtiques de biblioteca, sobre les metodologies de classe, penso que el que ha explicat en David hi ha molts punts en comú i no val la pena que m'hi estengui més, però sí que és cert que la principal dificultat que hi ha ara és que l'estudiant que estava acostumat a dedicar una hora, per exemple, a dedicar tres. I en aquesta assignatura ja fa molts anys que portem aquest sistema, quan les altres encara no el portaven. Clar, llavors sí, aquesta assignatura s'hi dedicava i estaven contents, perquè deia, sí, amb altres modalitats, però quan són moltes les matèries que se'ls demana el mateix, la mateixa dedicació, van escalats. I bé, també, quin seria el procediment? Jo penso, per exemple, el que deia també David, que si la gent està treballant i estudiant a la vegada, doncs no els obliguem a fer moltes matèries cada any, que facin aquelles matèries que realment poden fer bé, perquè no donem valor a el que realment val la formació que dona la universitat pública. No li donem valor. Jo tinc experiència. Jo tinc un màster propi, des de fa molts anys, el màster propi es paga a preu de mercat. I bueno, i vosaltres, a preu de mercat. I aleshores, per pagar aquest preu que és més alt, els sembla que és millor. I escolteu, òbviament no, òbviament no. Aleshores, què s'hauria de fer? Perquè realment la gent que aprofités de veritat la formació que li dona la universitat, que és una formació de qualitat, però a la vegada que tinguessin els recursos econòmics o la flexibilitat horària per poder-se dedicar de veritat, perquè és que ara, moltes vegades, tirar aquests diners com aquell que diu a la basura, perquè no s'ha aprofitat un 10% del que tu podies aprofitar. perquè no has tingut prou temps, perquè has anat molt escanyat, perquè ho has fet com has pogut, no? Millor fer-ho bé, no? Bueno, això també per introduir una mica, no? Com de controvèrsia. Ja que abans de sortir tant a la temàtica, jo és que estic totalment d'acord amb això, vull dir, la gent té el temps que té, el que passa que és una llàstima que si pot fer una formació bona, que com diu en David, després consulten, els hi ha reconeguda a nivell professional, que després vindran els màsters propis, no? I després venen a pagar allò que quan s'estaven formant ho han desaprofitat, vull dir, també és que ens cal un canvi com de mentalitat bastant important. Moltes gràcies per la vostra atenció. Suposem si voleu comentar alguna cosa o fer alguna pregunta.
No. Jo he estat alumne seu, com us he dit abans, i us asseguro que quan... Ja, és a dir, això era l'any 1996, 97, 98, això fa una eternitat, eh? I era curiós perquè vaig fer dues optatives amb ella, que eren optatives de tarda, que acabaven a les 10 del vespre, i a mi la gent em deia el Masoca, que deia, el 5 que va treballar tant a la troncal, fas les dues optatives seves, que vaig fer totes les possibilitats, perquè el que veia era això, que hi havia un aprenentatge, i hi havia molta gent que no la feia per això, perquè treballava, perquè havies d'anar, això, anar a les classes preparat. Les classes volia dir que fotia canya, que t'havies de...
Però era molt bona alumna, eh?